Hakan.
Heu de saber que molt de forns de Mallorca han decidit tancar els diumenges per així poder conciliar.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, com sabeu, aquest programa que té totes les lletres i que té Lluís Fortesa, que és en altres aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el Reim Wine Fest, que se farà dissabte que ve, dia 15 de novembre, al Parc de la Mà de Palma, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ha passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol i ara han de saludar en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia li ve que està ocupat. Que ara tenim quatre coses encara per engirgolar, però ha vengut la nostra estimada Raquel Agüeros.
Bon dia, corets.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
I el nostre becari, també, en Toni Guiscafra.
Hola.
Com anem?
Que t'han
dit uns...
Moltes coses.
Uns coses precioses, oh. 5 jocs per sortejar, les sortejarem la setmana que ve, és a dir, que esteu pendent d'aquest programa, de varietats de raïm de la terra, de vida a la terra de Mallorca. Un joc de cartes fantàstic. També m'han dit camiseta, que serà per nostre becari, perquè com que és influencer, ell és qui la lluirà.
És que
et
toca't a la nariz. És que et toca't a la nariz.
Toca't a la nariz.
I és que fred.
I també obridors. Això. Raquel Agüero, és que tot en dos un. Això pres una...
Això és un mercadillo. Ja hem firat, ja hem firat de vida a la terra de Mallorca. Fantàstic. Hem de veure vida aquí. Bé, i vida de les illes, eh?
També. Això sempre.
Tot un regalet.
Alerta.
Però bé, hem de començar aquesta...
Amb moderació. Sempre.
Això sempre.
T'agrada el vi, eh?
Bastant.
És com bon vi.
Sí. No s'assembla res.
Vi blanc o...
Abans bevia més vi negre, però té més fructosa, el vi negre.
Ah, clar.
No, això me va... No, jo no ho sabia.
I ara... Té més fructosa que el sí. Blanc i que el rosat.
I no te convé.
No.
Clar.
No, me cau molt millor. Això m'ha agradat.
Ai, Raquel.
És que, escolta, no podeu fer això de bon divendres.
No.
Quieta. Sempre en moderació, ja sí, ho sabeu. Sí, sí. Bé. Ara vos hem d'explicar que hi ha hagut un parell de fons de Mallorca que han decidit no obrir un dia més per tenir dos dies lliures per descans personals i d'aquesta manera poder conciliar.
Des del dia que et vaig veure tan rodona i vermelleta aixugant-te la barbeta tota plena de farina, una ensaïmada de vorà, vaig saber que jo sóc el fornet que endolciria cada dia de ta vida i és la cançó. La cançó del forner que embafava els clients amb tant d'empunyament.
Lioneses
i tortells...
Una primera notícia que llegíem avui al diari de Mallorca, Celestí.
Així és, que deia que fons com el popular Can Rafel de Buja ha decidit tancar els diumenges per poder conciliar i tenir lliure dos dies, ja que els dilluns és el dia que ja tenien tancat.
És a dir, jo crec que des de que era nina, tots els fons... A Montori, quan jo era nina, hi havia tres forns i tots tancaven dilluns.
En dilluns.
Sempre.
És que és dilluns, és el dia que els forners tancaven.
Totalment.
És el dia de descans. Bé, també és...
Bé, ja, però s'ho podrien tornar un tancar dilluns, tancar dimarts, per exemple, i s'altre tancar dimecres, però no, tots els forns tancaven el mateix dia, perquè era el costum...
Era el dia de descans dels forns,
del
personal.
Tancar
com dels peixeters, també.
També, exacte, de fet, anaven a pescar el diumenge, per tant, dilluns no hi havia... No, bé, és dilluns tampoc, no hi havia peix.
En aquest cas, però, tanquen un dia més. Amplien fins a dos dies els dies de descans, els dies lliures. Ara, es font de Can Rafel de Buja, obri de dimarts a dissabte. A l'anunci que han fet a xarxes diuen que necessiten trobar l'equilibri entre feina, descans i una vida saludable. Font que ja tanca els diumenges des de fa dies, talment com l'emblemàtic font de Sant Francesc d'Inca, fundat el 1920 i que ja tanca els diumenges, i ara des de fa dies la cinquena generació ha decidit tancar també els dilluns. Un ofici de forner molt sacrificat, un dels motius que més pesen en aquesta falta de relleu generacional que pateix precisament el sector.
Tu ets el meu pa de cada dia. Tu ets el meu pa de cada dia. Quan me falta se me fa.
I el font Can Rafel de Buja, d'ençà de 1930, que precisament avui en dia està especialitzat en encimades, conegut per les de fruites i de crema nous, a més de coques. També és conegut pels doblegats, els pastissos de poma, d'ubercoc o els cremadillos. Des del 2010, fa 15 anys que n'és propietari Rafel Solivelles, que té la carta d'artesà pastisser del Consell de Mallorca i va guanyar, recordem, reconeixements com el tercer concurs internacional a la millor encimada del món el 2019 i també la llesca d'or ruta del Bon Pa, Illes Balears, el 2022 i l'any següent, el 2023, el premi al millor pa moreno de Mallorca.
Molt de premis té en Rafel i nosaltres el volem saludar. Rafel, com estàs? Benvingut.
Bones tardes, molt bé.
Molt bé, gràcies per atendre molt, Rafel Solivelles. És veritat que sou un forn molt premiat i molt, molt característic i també que seguiu la tradició, però que ara heu decidit també tancar el diumenge, Rafel. Com així?
Men, són moltes cosetes, però jo vull explicar la principal. Tenc una nina de 7 anys i la manera de poder passar un poc de temps amb ella és tenir aquest dia lliure, perquè els altres dies ella va a escola i no puc fer pràcticament res amb ella.
Clar, és que vas a ser al revés de tothom, no?, quan t'has d'obrir el cap de setmana.
I a part d'això també, s'oferta que hi ha laboral, seguint quan tu dius per fer feines diumenges, no trobes pràcticament ningú que vulgui fer feines diumenges.
Clar, és vera, però que jo abans ho deia, és rompre amb una tradició de molt d'anys.
Sí, ha estat una decisió molt, molt pensada, molt difícil, perquè, clar, nosaltres, com ho podem imaginar, diumenges venia gent de per tot Mallorca, varen coir una força molt gran, però t'he de dir una cosa, siguent el primer dissabte, hi ha gent que ha vengut a comprar i diu han canviat la ruta del dia per venir.
Mira que bé.
I allà de venir diumenge venim el dissabte.
Sí. Quin piropo.
Això és d'agrair.
És molt d'agrair, la veritat que sí, perquè han dit no és imprescindible tenir que obrir, diguem, els diumenges, perquè t'endús productes el dissabte que estan beníssim el diumenge.
Rafel...
No, Raquel Agüeros, per favor, tu no. Sempre...
Rafel, perdona.
Per davant.
Quant d'anys durs fent feina de forner?
De forner de dur 26 anys, més o manco.
I què ha passat en tots aquests anys perquè ara decidesquis, perquè això, aquesta decisió, ni tan sols la podries plantejar segurament fa 25 anys. Què és el que ha canviat, realment? Perquè és un canvi general.
Sí, és també aquest canvi és una adaptació dels temps que estem vivint. Mem, la gent té molt present que el temps és l'únic que no es pot tornar a comprar. Si tu tots els caps de setmanes estàs fent feina i realment només tens un dia lliure que jo no el tenia, o sigui, jo durant 16 anys mai he tingut lliure. O sigui, dius, has de fer una valoració i dir que és més important només pensar en nivell econòmic o en nivell de benestar de la família i poder tenir una mica de disfrutar els teus, perquè és que si no, no pots, passes temps i quan sigues major ja no tindràs la teva filla de vora i són coses que s'han de valorar. Mm.
No, i sobretot, Rafael, que ha hagut un canvi de paradigma en aquest sentit. Clar, tu allò que proposes és que la gent no compris pa en diumenge o no compri pastissos en diumenge i que m'acostumem a comprar-los en dissabte, perquè de dissabte a diumenge, si el pa moreno està ben fet, estarà talment, i els pastissos aguanten perfectament dins la gelera. Si t'ho compram un dissabte cap vespre.
De fet, jo, aunque tingués obert el diumenge, molta gent que no podria venir diumenge a ser el que fos, mos comprava dissabtes, i sense cap problema ni un.
I tant, sí.
A part que, direm, aquí nosaltres fem feina sempre amb farines moltes a la pedra, amb massa mare, intentant fer el pa com un temps... com es fa un temps, i la veritat que tu ensates un pa d'un dia abans i ja està igual.
I és boníssim, o sigui, sí. Sí. A veure, si se fa ben fet, efectivament, el pa és bo, i ho demostra a vosaltres que fa tant d'anys que feis pa i que teniu aquesta manera de fer-lo tradicional, i la veritat que tot això no només és premi, sinó també la gent que, com dius, ve a posta, buja a comprar pa. Això és gros.
És que has de venir posta, saps? I tenir això... la gent que ve per el teu producte. I tal i es venia en diumenge com en dissabte.
I entre setmana, Rafael, com funciona entre setmana?
Nosaltres entre setmana, com que tenim també una mica de cafeteria, el que mos fa és tenir molts de ciclistes, molta gent que té vacances o està jubilada, pues venen a fer un cafè amb un doblegat, amb un cremadillo, amb una encimada, i ja que som aquí, pues carregaran un panetone... Ara que venen les fetxes de Nadal, Sant Duran Torró, mantecados, coques mallorquines...
Ai, Rafael, no m'has pot dir això ara.
Ara no.
Rafael, és que has dit panetone i totes aquestes coses, i clar...
I jo estic fora de dinar,
També voldré dir que si és un fons, hi ha fons que per X o per B o per situació o ubicació, no fan tanta feina entre setmana. Nosaltres tenim la sort que entre setmana també feim molta feina.
I Rafael, el panetone de Buja, té qualque element distintiu específic?
Sí, que es fa meu. Ai,
no sabia si havies decidit aportar-li, no sé si, una mica més de pell de taronja.
No, saps quin és el distintiu més bo que té? Que té mel de Buja i ous de Buja.
I dos especials.
Els de Buja.
Els ous que sou, potser la coneixeu, que és la granja de Can Costeta,
sí.
Que són ous camperos, i mel de Buja, és una mel que fan aquí a Buja un company meu i sa dona, i la veritat que és una mel molt bona. És una mel floral i jo em va molt bé per donar aquest tipus de... d'aroma en el panetone.
I el més important de totes, amb aquest canvi que has duit a terme, tu, el negoci tira cap endavant en la mateixa força. És a dir, està com un reajustament de forces.
Sí, la veritat és que passa que jo el que volia és conservar l'equip que tinc, sobretot la part de darrere, ja fa molt any que tinc els mateixos, i pensant, quan prenem aquesta decisió, si volem aguantar aquesta gent molt d'anys, la manera és tenint dos dies seguits lliures, perquè un no basta per res avui en dia.
No, i a més, també per lleiades així, no era Rafael?
No, nosaltres encara no.
Ah, els fons company... no, d'acord.
No, és 1,5 només encara, de moment. Però jo ja m'he adelantat. Tanmateix, un moment això altre entrarà i no, troc que pels meus treballadors i per qualitat de vida, millor tenir dos dies seguits.
Mm. Així com hi ha el panetone de Buja, també hi ha el conveni de Buja.
De Buja.
Que seria que els forns tenen dret no a dia i mig, sinó a dos dies de lliurança.
Perquè, Rafael, tu com a forner... No, digues.
No, que no som els junis, ara que tancam en diumenge jo. Abans de tancar vaig indagar un poc amb quant de fons era i me sortien més de 20 fons que teníem tancat a diumenge. No? El que passa que quan un fa a lo millor 50 anys que no tanca diumenges, quan tanca diu aquí algo passa, saps? I aposta s'ha... ha sortit més a ressò que un altre que a lo millor té tancat sempre.
Perquè tu, això te volia demanar, a quina hora t'hi poses? Te basten les hores de son?
Sí, nosaltres mos posam no molt prest, nosaltres mos posam a les 6 de matí.
Ja està bé.
Perquè nosaltres tot ho feim en fermentació controlada. I en masses d'ara, i claro, quan nosaltres ja ho tenim calculat, que nosaltres quan arribem, tot el pa ha d'estar ja fermentat a punt d'enfornar a dins del forn, que el forn ja també el tenim programat perquè quan nosaltres arribem ja estiguen calents.
Clar, però això ja ho has preparat. Clar. En ventilació.
Però, i
mentre, ell dir... mentre ell dorm, el forn ja fa la fermentació tola. I clar, això també clar. Està molt bé.
Clar.
Però això és un plus afegit.
O dormir tranquil.
És donar més qualitat als clients.
És a dir, perquè, estàs dient, Rafel, que, és vera, perquè nosaltres hem crescut pensant que el forner vos aixecàveu de ver les 2 de la matinada i vos posàveu a les 3.
Sí, jo quan vaig començar me posava a les 10 de la matinada. A les 10 del vespre.
Del vespre.
Sí, sí. Sí. Jo me posava a les 10 fins a les 12 de migdia, més o manco.
Ja n'hi ha.
Quin horari, clar.
Era un horari molt dur. I quan va venir un poc tant del Covid, jo me vaig anar a formar a Barcelona i a Madrid i vaig dir, he de fer pan fermentació controlada. La península, quasi tothom ja li fa. I jo no vull ser menys, dic que quan vaig veure que era més qualitat de vida, doncs invertim i cap endavant.
Perquè la guarda de fermentació controlada ha arribat a Villacarlos.
Pues mira, vos diré una cosa. En el meu poble, Rafel, que té 250 habitants, encara no hi ha un forn.
Ah, com cap de pèrida.
I vos treuen i vos duen des de Pamplona cada dia.
Hi ha gent, cap de pèrida.
Sí.
Això passa molt, que o sigui, si hi ha un poble molt més gran, com ara aquí, per exemple, Buja, és més gros que Moscari. Jo servia pa a Moscari moltes vegades.
Clar.
Tots els jogarets se queden sense un negoci a un puesto on produeix quin gènere, perquè no basta la rotació d'habitants.
I doncs, diguéssim allò que diuen els joves, han desbloquejat una necessitat, que està espanetone d'en Rafel de Buja, bàsicament perquè si té aquesta mel i aquests ous, vulguis que no, s'ha de tastar.
Rafel, moltes gràcies, com sempre, per atendre'm-vos.
A vosaltres, per pensar jo.
Només faltaria en Rafel Solivelles, de Can Rafel de Buja. I Toni, has dit que a Capdepera no teniu forn?
No tenim forn com a tal, sí que tenim una botiga que ven pa i fa de forn, però ho du de Sant Llorenç.
Ah. És a dir, no hi ha obrador.
No hi ha obrador. I m'ho pareix patètic. M'ho pareix patètic.
No malament, patètic.
I jo, posa-t'hi tu de forn,
I d'ençà de quan? D'ençà de quan no teniu forn?
No ho fes, darrer va tancar fa... Allò ho fes 7 anys, o això.
És que pensar en un poble que no tingui forn...
Clar, el problema és que tenim...
No és poble. Bé, perdoneu, per cap de pedra.
Molt bé, 9713-9900. Gavellins, que vos hagueu sentit ofesos per un dels companys d'aquest programa, telefonau i deix la vostra.
No, dic, però... Clar,
han estat unes declaracions molt dures.
Un forn genera molta cohesió.
Un forn fa poble, però una botiga, com se que deuen tenir cap de pera,
també,
despatxada per algú que deu ser meravellós, que s'encarrega d'aconseguir millor gènere.
Sí, estic molt content.
Per els ciutadans també deu donar cohesió.
I que dues pares senyoran, que segur que és boníssim.
No, és molt bo.
No, i botigues que tenen que no tenim la resta.
És una iniciativa que varen tenir perquè a cap de pera no hi ha forn i han de fer qualque cosa. I està de barc meu i me va beníssim.
De tota manera, el cas d'en Rafel indica una mica com ha canviat la percepció que tenim de la feina.
M'agrada molt.
No, sí, està molt bé. Sí. Una generació com la de mo mare, per exemple, que sempre mos havien dit que de la feina en surtes profit, que s'estarà s'ha de plegar quan cau, sempre feina, i no pensar en gaudir d'una mica d'esbarjo. Ara hi ha hagut aquest canvi, però això també provoca que te trobes que molt de bars, molt de forns, tothom té dret en els descans, però també quan tu estàs ociós, qualcura d'obrir diumenge, malauradament.
I un paradigma nou, perquè s'hi posa a les 6, com la resta de mortals.
Home,
és
que jo a partir d'ara vull estudiar tot allò que tingui a veure en la fermentació controlada. Jo me'n vull anar a jeure mentre les meves magdalenes toven i a primera hora des de matí poder-me fer unes magdalenes acabades de tovar.
I se deu així que en saloreta ja.
És que tu, Xisco, deies que la generació de ta mare, això ara potser no ho entendria.
És que jo estic convençut que en el cas d'en Rafel, no sé si té sa família viva o no, però si hagués hagut de parlar amb algú des que varen posar el forn en marxa, és que s'haguessin d'enduir les mans en el cap. Jo a vegades xerra amb ma mare de coses i ella té una concepció de la feina que et s'haguera inculcat a la seva generació, que moltes coses d'ara no les entenen.
Però,
però evidentment, hem evolucionat. La revolució industrial també se feien de 8 hores de feina.
No, i a més...
I varen canviar. Adéu,
exacte,
gràcies.
Exacte, però abans, amb una feina, podies estalviar, encara que...
No, mira, de vegades han canviat.
Estic
de ses nostàlgiques...
No, ara no. Per això, el manco, si no pots estalviar molt...
Jo conec forners que s'aixequen a les 3 i mig, encara.
Sí, clar que sí, però el que has de fer també és viure, també tenen dret a viure. Clar.
Estimada, tot és un equilibri, perquè si tens molt de temps lliure, però no tens un euro per anar a fer una volteta, també és molt trist. Per tant, has de combinar els temps que tens en els teus possibles i mirar de ser feliç, que és allò que volen tots.
Vull dir, però ara això no és tan equilibrat.
Ella no antes que hem de canviar de tema. Ella et senyals, ella... Ja pot diluviar de fora, que si ella vol anar en retranques, ella sortirà en retranques, perquè és la Raquel Agüero.
Raquel, si t'agrada aquest tema, que també l'han posat per tu avui, perquè la darrera tendència a les xarxes socials és l'idea de que les dones joves no tenir parella fa bo.
Jo soy influencer. Tararirarira, tarirarirarira. Tararirarira, tarirarirarira. Tararirarira, tarirarirarira. Tararirarira, tarirarirarira. Un mensaje para todos. Yo soy influencer.
Avui volem parlar de si tenir parella entre les dones joves fa bo o no fa bo, segons un article que hem trobat a El País. Què te passa, Guisca? Que t'avui tan
no,
content.
No, aquesta cançó.
T'ha agradat, soy influencer.
Me fa molta gràcia.
És que bon que tu ets.
Nosaltres, per fer-te feliç, mira, escolta.
Si te gusta volar, a mi me gusta volar. Si te gusta pinchar, a mi me gusta pinchar.
Això és influencers. Que t'agrada volar? A mi també. Que t'agrada menjar pa?
No sé, és com molt surrealista aquesta cançó.
T'hi sent identificat com influenciador i llenc?
Aquesta cançó?
Sí.
No.
Però, mira, volia demanar-vos, fa vergonya ara dir que tens parella? I és que s'està escampant per xarxes un discurs, segons un article del País, entre els joves, que defensa el fet de ser fadrines. Vídeos amb milions de visualitzacions, sobretot a TikTok, defensen que estar en parella no és per presumir-ne. Majoritàriament són al·lotes entre 20 i 35 anys que se fan vídeos felices i presumint de no tenir el lot. Tot plegat ha esclatat en fenomen després que la periodista Shante Joseph publicàs fa dies en l'edició britànica de la revista Vogue un article titulat Is having a boyfriend embarrassing now? Que no vol dir res més que és vergonyós tenir el lot ara i on qüestiona que estan parella ja no firma idiomes, querida, com diria ara Miss. Que no tingueu accent, no és culpa meva. On qüestiona, deia, que estan parella ja no firma la feminitat i que aixecar la veu com a fadrina s'ha convertit en un gest d'orgull, és a dir, de pride.
Hey, Victoria, me enamoro y con toda tu vida influenciaste mi amor.
Segons Shante Joseph, les dones heterosexuals cada pit donen senyals més subtils de que estan en parella. Fins i tot tapen les cares de les seves parelles a les seves publicacions.
Que pobres!
Amb un gomet.
Això no és perquè ells no donen el consentiment?
Supos que sí. No ho sé, ara ho analitzarem, estimats. I l'impacte social no s'ha fet esperar. Joves fent-se vídeos a les xarxes en aquest sentit, milions de visualitzacions i milers de comentaris a favor. Aquest gir de guió, que ningú s'esperava, ens porta a un canvi de paradigma social que redefineix l'amor i el fadrinatge. Abans era motiu de vergonya i ara és una declaració d'enfortiment, d'independència. Som davant d'un canvi real del model tradicional d'entendre les relacions? O, per contra, és una moda virtual passatgera que no té res a veure la realitat? Per quin motiu ara aquestes veus? És l'apoderament? És estar fartes o és simplement postureig virtual? És una revenja a l'amor romàntic, com podeu veure avui, nosaltres no donant cap certesa. El nostre guionista ha decidit que avui tots són preguntes. O simplement és la reivindicació del dret a decidir. De tota aquesta tira llonga,
què més?
Què voleu contestar? En què voleu respondre? Perquè, clar...
Jo són preguntes
a
l'aire.
A l'atzar. A la babalà.
Escolta,
Raquel, contesta.
No, tapar la cara del teu nòvio, que és la teva nòvia.
Mira, amem, a vegades... I no vull xerrar amb tu en primera persona, perquè no conec tot el teu historial. Però tots hem acabat en qualque cromo que tapar-li sa cara era el mínim que podíem fer. Per però, tant, no seré jo.
Però tampoc no necessitat... Exacte. Exacte.
Exacte. Però, mira, tu,
ja, però hi ha vegades que no te queda més remei que publicar-ho.
I et poses una X.
No?
Tu ets a sopar, en sota un lot, i te fas un selfie. I Ventura, clar, li traies mig cos, perquè fas sa foto, te fas sa foto tu,
exacte,
i dius,
ai, és que no sé enfocar.
Si tu estàs sopant por ahí...
I la penges.
Amb sa teva nòvia, el teu nòvio, amb qui sigui, el que no has de fer és penjar una cosa en temps real.
Ah, no?
Per una qüestió de seguretat, o del que sigui. A qui li importa, això?
Ah, perquè vendria, qualcú vendria sopant tu.
Tu sa música. Hola, Raquel Agüeros, dos punts. No pengis un sopar en temps real. Què ets? El director d'Estesit, que t'atenen perseguida per saber exactament on vas.
I que comença a entrar gent en el restaurant a saber-se en Raquel Agüeros.
Clar, perquè tothom està esperant per fer amb ell un listening des d'Is Nou d'Ona Rosalia. No, és que clar.
Per favor, per favor.
No, és que a vegades, estimades...
No, és que no sou seriosos.
No, no.
No sou seriosos.
Vols muntar un tombet?
Si tu no vols treure a la persona amb la que estàs sopant, o el que sigui, no importa, pengis una imatge i després li posis un cocobet a sa cara.
Ara és un cocobet.
Abans de per crear misteri.
Ara és un cocobet.
Supos que ho fan per crear misteri.
O una palmera.
Vaig cocobet del lot que tenc.
El que te digui.
Sí, però és que
jo crec, no ho pengis.
Jo crec que hem anat, com sempre, o sorpresa, en aquesta taula, hem anat en allò anecdòtic. Lo de tapar sa cara de sa teva parella pot passar a dues trabuquedetes que li tapen sa cara a sa seva parella, perquè si li has de tapar sa cara, potser no hi hauries d'estar com a parella. Però és cert
que
hi ha una nova generació de dones que potser han descobert que lo de solterona, que se deia antigament lo de fadrinanga, ara ja no és un insult, sinó que és un estat...
mal vist socialment.
Ara és un estat orgullós.
Exacte, exacte.
Bé, perquè supòs que està identificat amb el poder de decisió.
És una revenja, és un empoderament.
Supòs que anirà per aquest camí, no?
És que ara haurien de reescriure la casa de Bernarda.
Però s'està escrivint com...
Revenja, és un canvi en aquest amor romàntic que m'ha arrossegat.
Bé, jo crec que també com que l'objectiu era trobar una persona. Exacte. I casar-te i tenir infants i com que una cosa molt, un camí molt, molt direccionat, i ara hi ha gent que no segueix aquest camí i també ho vol reivindicar.
Tot està bé. Tampoc hem d'oblidar que fins fa 50 anys, és a dir, fins a mitjan dels anys 70, les dones no podien obrir un compte corrent. Exacte. Sense tenir parella, o sense tenir un tutor masculí legal, és a dir, son pare, un germà, qui fos, a comprar una casa. Jo també entenc que les dones han tardat molt d'anys en espolsar-se aquesta necessitat de tenir parella per sentir-se plenes, i també ens haurien d'espolsar tots aquesta percepció de que estar tot sol és un estat d'infelicitat, quan estar tot sol pot ser meravellós, tot depèn de com ho gestionis i de com ho visquis.
Sí,
clar, és que tot depèn de la teva perspectiva.
Però clar, s'ha associat aquesta felicitat en estar amb parella.
Bé, perquè abans significava això, l'oportunitat de tenir una família.
Però tot està fet per dos, o per tres, o per quatre. Vas al supermercat, pack familiar, dius, no vull 2 quilos de pollastre.
Pues te'ls has de comprar i els hi congeles.
Vols estar fadrina i aprofitar de ser ofertes. Escolta, en aquesta vida, és que és un tema de vendre l'engròs. En el carnisser li interessarà vendre 2 quilos de pollastre i ell no té sa culpa que qualcú hagi decidit...
Però 2 quilos de bistec de pollastre...
I de prenem a congelar.
Ho congeles? Surt molt més barat,
fas paquetets, ara, aquí, Narguiñano.
No, però aquest estudi, aquesta publicació del País xerrava de dones entre 20 i 35
Perdona,
anys.
Ara que has dit això, si ara féssim un directe de 5 dies en el teu àtid de luxe dels marítims i obríssim el congelador...
Hi hauria pollastre o rompre?
Trobaríem paquetets fets de... tàpers, amb pilotes, amb pollastre...
No, però...
Una enfòstia de tetrossos...
De petxuga en petxuga, sí.
De petxuga en petxuga.
Ah, de pitera en pitera.
Pitera en pitera. Separades. Sí, això sí. Això sí. Només això, perquè tampoc puc menjar molt més. Bé. O sigui que no molta cosa.
Jo no ho entenc, això, de que diguin que...
I far bé.
Tenir parella no fa bo, vull dir... Si gent apareix perquè està preparada per tenir una relació li fa gana.
Perquè val, no?
Clar.
Però clar, també estava mal vist qui no
que diguin
tenia.
Que no fa bo, no ho sé.
Clar, és que la història humana, la vida, és com a pendular. Hem passat de que tenir parella era allò que estava bé, ben vist, allò que feia bo, i si estaves fadrí eres un desgraciadet, i ara hem passat a l'altre punt en què la gent que fins ara era considerada una desgraciadeta, li passa la mà passa cara a la gent que està en parella i aguanta segons quin tipus de relacions que no hauria d'aguantar per el fet d'estar en parella. Clar, arribarà un moment en què s'equilibrarà tot i tothom podrà ser feliç? Doncs jo espero que sí.
Deixem-ho així, va?
Sí.
Fem un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Bon dia. El meu moment tento... És bastant difícil que jo tingui un moment tento. El vaig sempre com una moto. Però jo els dies semblen una gincana. Però si hagués de dir algun, crec que és el primer moment des de matí que el començ molt frenada. Vaig fent cafè... I sí, és, crec que és el meu moment tento. Després ja vaig com una moto, sí. I doncs, el meu moment tento és quan m'aixeques de matí i berent un cafè amb llet mentre es mir el calendari de coses que he de fer durant tota la setmana.
TV3 Ràdio és actualitat.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cas. El meu cas també se n'ho mirà.
Que m'estàs contant?
Sí.
Però que bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Tipus de famílies. Ja hem parlat de la família adoptiva. I avui ampliem el focus perquè, com bé sabeu, de famílies n'hi ha de molts de tipus. Les classificacions, i n'hi ha més d'una, depenen de factors com el context econòmic i demogràfic, el comportament, el nombre de membres i les relacions que hi mantenen. Començant per la més coneguda, la família nuclear. És la formada pels progenitors i els fills, el concepte més tradicional de família. Després trobam la família extensa, que, a més dels pares i els fills, inclou altres parents de sang, com ara avis, oncles o cosins. La família monoparental, en canvi, està formada per un sol progenitor, pare o mare, i un o més fills. També hi ha la família homoparental, és a dir, la que està formada per parelles del mateix sexe que tenen fills o filles. I no ens podem oblidar de la família de pares separats, en què els progenitors no viuen junts, però continuen compartint la responsabilitat de fer de pares. És clar que encara podríem parlar de més tipus, però per avui ja en tenim uns quants. I vosaltres, ja sabeu on encaixeu dins tota aquesta terminologia familiar? I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum. Parum.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada.
Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor.
Paraules d'amor senzilles i tendres. No sabíem més.
Aquí canten, no són de Raquel i Xisco, que també,
no,
afortunadament,
sinó
no,
que són Ismael Serrano i Ana Maria Pascual. Perquè avui, Raquel Agüeros, a la teva secció ens vols explicar i parlar d'aquesta gran actriu i cantant, que és Ana Maria Pascual.
És Ana Maria Pascual, que la tenim des de Madrid per telèfon. Maria Pascual, bon dia.
Bon dia, com va?
Bon dia, i tu?
Maria, Maria, tu ets mallorquina.
Sí, som mallorquina.
Vius a Madrid.
Sí.
Com te sents ara? Bé, tu tens una carrera com a actriu i com a cantant. Ara has tret aquesta versió de Paraules d'amor en Ismael Serrano. Com te sents després de sentir-te tu mateixa?
La veritat és que, pues, fent balanç un poc, no?, de com va ser la teva carrera fins arribar en aquest moment en què de cop comences a recollir com aquest tipus de fruits tan pròspers, no?, de qualque manera, la veritat és que estic molt contenta. He fet feina amb Ismael a tota la seva darrera gira durant un any i mig, aproximadament, i això ha estat com un regal, no?, que m'ha fet poder fer aquesta versió amb ell en aquest nou EP que ha tret. I la veritat és que tenim una relació estupenda, ha estat meravellós fer feina amb ell, perquè a part era una gira teatralitzada, llavors podia fer tot el que m'agrada, no? Actuava, cantava amb ell, tocava el piano també a qualque moment, i bueno, ha estat com un espectacle molt xulo de fer, i estic molt contenta de que, bueno, culmini, no?, com amb aquesta cançó.
Que guapo. Com has arribat, Ana Maria Pascual? Raquel, conta-ho, venga.
Perquè jo eres l'altre dia al sofà de Canostra i el meu coret me va dir: mira, has sentit aquesta cançó de Ismael Serrano i Ana Maria Pascual? Dic, no. I vaig sentir Paraules d'amor i diu, és la filla d'un amic meu amb el que jo vaig anar a la universitat. I dic, ara mateix li crides i que te doni el telèfon d'Ana Maria Pascual. I així va ser.
Així ha estat, sí, sí. Això m'han contat.
Maria, escolta, jo no sé si tu tens aquesta mateixa sensació, però és vera que mirant un poquet el teu currículum, ara estàs participant a la sèrie de Disney Plus Entrepreneurs, que, bé, dels creadors de Pantomima Full, que és molt divertida, la veritat és que sí. I, però aquí has participat en Amor de Cans i en qualque lectura, però no ets molt coneguda aquí a Cateva. Com és això?
Bé, no som coneguda, jo crec que en general. Una cosa és poder dedicar-se en el món de la interpretació o de l'art en general, i l'altra realment és fer aquest salt en el que te pots considerar conegut. Jo tinc la sort de que realment fa uns anys estic poguent viure d'aquesta feina. Una altra cosa és que això, pues, sigui com a transcendent, no?, a nivell públic. A Mallorca és això, ha passat lo seu...
Ai, ui, que hem perdut Ana Maria. Ara, Maria.
Ara, també hem perdut un poquet.
Sí.
Ai, perdó.
No, ja està.
A on vos heu quedat?
A Mallorca, és vera que...
Ah, sí, que ha passat això, que jo me'n vaig anar molt jove a estudiar a Barcelona i evidentment, pues, he estat 8 anys allà vivint, després me'n vaig anar a Madrid i he passat molt poc per aquí.
Però ara tornaràs, Maria. Has de fer una gira per aquí.
Però si ell és...
Bueno, he vengut, vaig venir a l'Auditorium l'any passat amb l'Ismael, vam estar allà a l'Auditorium, però és vera que les funcions que estic fent de teatre, perquè estic a Madrid fent feina amb Sergio Pérez Mencheta, no sé si te ho
ho
digues. Sí,
va venir aquí amb Juan Diego Botto, no és vera?
Exacte.
Sí.
Pues, jo duc fent feina amb ell en els seus muntatges des de 2020. I no sé per què, per quina raó, no acabam mai venint a Mallorca a fer gira, però sí que m'agradaria molt, no?, poder aterrar a qualque moment a Silla i poder fer, pues, anar mostrant les coses que estic fent a Madrid i que realment estic fent per tot el país, perquè estic viatjant i fent molta gira en general amb tot el que feim amb ell. No està succeint, no sé, igual en qualque moment... passarà.
Clar, fas teatre i també fas molta tele, ara ho deia en Raquel, has fet Entrepreneurs per Disney Plus i tens pendent d'estrena una sèrie que em fa moltes ganes, aquesta de N, que se farà per Ràdio Televisió Espanyola, que està basada en una novel·la de Pilar Eire, que explica la sí. història de Victòria Eugènia de Battenberg, que era la dona d'en Alfons XIII, i que fa una pinta espectacular. Tu que has participat i el Manco has tingut accés un període separat
desguió,
està tan bona com jo me crec.
Clar, jo he participat de manera molt parcial perquè he fet feina en el darrer capítol dels sis, que crec que és una minissèrie de sis capítols, he fet feina en el darrer, i el que jo he vist a nivell localitzacions, a nivell plató, a nivell a nivell producció, me pareix que és molt, molt digne de veure, perquè me pareix espectacular. Jo crec que pot estar molt bé aquesta sèrie. La veritat és que no he tingut la sort de poder participar de manera més extensa, però el poc que he pogut participar en el capítol 6, la veritat és que m'ha semblat que, vamos, me pareixia increïble. Ha tardat molt en sortir, espero que surti... Ja crec que la setmana que ve, dimarts o així, s'estrena, si no m'equivoc.
I a Disney Plus, Entrepreneurs, que és aquesta sèrie de moda, ara, de pantomima full, que tothom que necessita riure una estona ha mirat qualque capítol d'aquesta sèrie. I no és fàcil que Disney te posis a mirar Entrepreneurs perquè les xiques d'oro, i volis que no, competir les xiques d'oro sempre serà complicadíssim. Però és cert que aquesta sèrie està molt bé.
Sí, no, està tenint un molt bon feedback. Vaig fer un visionat en tot l'equip fa d'haver un mes i bueno, van veure tota la sèrie d'estirón allà com a per anar a les oficines de Disney a veure-ho i tal. I la veritat és que, jolín, en el final, quan veus el resultat a pantalla, dius, bueno, ja ho hem parit, no? Ai, i estem bastant contents. I ara, Maria, estem a l'espera del públic per veure'm si hi ha una segona.
Ara que has dit això, que vas anar a les oficines de Disney, me veig obligat a demanar-te. En Mickey Mouse ve a la porta a saludar-te i te diu, Maria, vols un cafetet?
Crec que aquell dia que jo hi era, no, devia estar...
No hi havia Mickey, eres dia lliure. No.
Bé, Maria, acabes de dir que ara sí que pots viure de la teva feina. Això vol dir que has estat molt de temps sense poder viure únicament d'actuar i de cantar?
Sí. És a dir, jo quan vaig acabar la carrera vaig estar uns anys fent feina d'altres coses, no? Vaig estar fent feina de camarera, de dependenta, de fer... Vaig estar fent feina en el liceu, com a cuidant de nins petits que actuaven i coses així. I després me'n vaig anar al Teatre Principal a fer d'ajudant de regidoria. Vaig venir a Palma un any, vaig estar fent d'ajudant de regidoria a òperes, vaig estar cantant jazz, que això sí que ha relacionat, evidentment, però jo en aquell moment ja havia com a fins i tot decidit que Pintura feia un canvi de rumb i que, bueno, que simplement no estava passant, no? Que no estava arribant el moment de poder fer feina d'això i que no passava res i que... Bueno, que la vida te du per on t'ha de dur, no? Uh-huh. I vaig veure el càsting del primer muntatge que vaig fer amb en Peris Mencheta, va sortir una convocatòria oberta, pública, que això és molt complicat, i eren perfils d'actors i actrius que cantessin i toquessin instruments. I jo vivia a Palma en aquell moment, i vaig dir, ui, vaig enviar-ho. Uh-huh. I res, me'n vaig anar a Madrid amb feina.
Que bé.
Sí.
I quina carrera més fantàstica que fa la Maria Pasqual. I enhorabona, Maria, menys si te poden veure bé. Tu quan venguis a fer un espectacle aquí, vis a Mos, perquè la Raquel, de primera fila, i jo també.
I la Maria ve al Nadal. O sigui que un dia del Nadal podrà venir aquí. Per
aquí ve ta ràdio. Maria, t'agafant la paraula i t'esperam, eh?
Beníssim, i t'allà molt bon per Nadal.
Per festes, vens a veure'm-nos aquí, els estudis d'Ivet a Ràdio. Maria Pasqual, beníssim. Moltíssimes gràcies, una ferrada forta. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Molt bé, i avui...
I això que sona ara es diu Miedo.
L'escoltam.
Sí, que és d'Anna Maria Pasqual, sona. També té coses a dir.
Canta.
Pienso en ti a todas horas y...
aquesta setmana, com que has vingut divendres, no hem repassat portadiques.
No hem repassat portadiques perquè ja és tot pes mort.
Sí?
Pes mortíssim.
No hi ha res.
Bé, clar, jo recomano a tothom.
És que el llibre del rei va eclipsar tot. Sí.
Ho ha eclipsat tot i espera. I espera. Jo recomano a tothom
que...
Espera que surti en castellà, men, quina traducció en fan, men, què passa, perquè...
Els traductors se'l va divertir.
Perquè diuen que dia 5 de juliol, de desembre, que és divendres, el rei Joan Carles potser hi vagi a la presentació a Madrid de les seves memòries.
Sí?
Vos imagineu? És que gràcies, rei Joan Carles, moltes gràcies per dir
no sé,
aquestes...
No sé si Zarzuela està tan content.
Coses, com tu. Perquè això és un bon salseo, trob.
Jo crec que has d'agafar un bitllet i anar cap
sí,
allà.
No, recoman a la gent que pugui fer una ullada a la revista Hola d'aquesta setmana, que li dediquen, òbviament, la portada del rei Joan Carles, una entrevista, conta cosetes i bé, crec que està molt interessant com a lectura de cap de setmana tranquil·la i sossegada perquè ve un bon temporal.
Sí, eh?
Sí. La veritat és que si diu a una entrevista al mitjà de comunicació francès que ell està content en el sentit que té de vora ell el seu net Froilán. Que li fa molta companyia i que ell l'ha ensenyat a fer ous frits, que convé que li poses un poquet d'oli a la pell.
Està bé, sí, per fer-ho frigit, convé.
No, convé. I el mateix ten xerrat del 23F. I és una cosa un poc així.
No m'escladissa.
Sí, tinc ganes de...
de
veure... Sí, el compraré. Tinc moltes ganes de veure com està ordenat.
Però no llegiràs en francès o esperaràs un mes?
No, hauré d'esperar.
Mira, que tu en saps de francès.
Però no com per llegir una cosa així, jo crec que no.
Analitzar bé tot allò que diu.
I veure com ho han traduït, perquè ara només tenim les, bé, capítols traduïts del francès, però escrits en francès.
Bé, hem d'esperar poquet.
Sí.
A principi de mes que ve, de desembre. Molt bé, Raquel, ara hem de fer una petita pausa i tornar tot d'una.
Se abre, se puede romper, porque corazón que se abre, se puede romper, porque corazón que se abre, se puede romper.
IB3 Ràdio és memòria.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin.
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Molt bé, i abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que la cineasta menorquina Olivia Del Can aquest dia ja està premiada al CEMINS i al Festival Internacional de Cinema de Valladolid amb el Premi Jurat Jove.
Hola, què tal?
Hola.
Has encontrat tot el que buscàveis?
Sí.
Sí. Vale, pues nada, la Fresh and Black, montaje 2 seconds, 99,99, por favor, con tarjeta.
Con tarjeta, sí.
Vale,
sí.
Pues cuando quieras.
Vale.
Y... Y todo bien. Vale, ¿copia? ¿Tarjeta? No. Bueno, pues el ticket aquí tienes. Vale. Que tengáis buen día.
Muchas gracias.
Las instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra de Olivia del Can y Nacho Sánchez, que s'ha fet amb el Premi Jurat Jove de curtmetratges de la Seminci de Valladolid, de la productora Solita Films i amb la participació d'Ivetres. El film retrata una parella que està rodant una pel·lícula a Menorca. La directora, que també és l'actriu principal, cerca una epifania. La necessita per donar sentit a la seva història i acabar així la pel·lícula. Però s'adona que els miracles no li donaran les respostes que necessita. No en contarem més perquè és un curtmetratge. Amb aquest curt, tant Olivia del Can com Nacho Sánchez han debutat a la Setmana Internacional de Cine de Valladolid com a directors, ja que en la passada edició varen protagonitzar un altre curt, El cuento de una noche de verano.
I de nosaltres en volem parlar, Olivia del Can. Olivia, com estàs?
Molt bé, què tal?
Molt bé, benvinguda i enhorabona per aquest
gràcies.
Premi.
Gràcies, moltes gràcies.
Que bé, que bé. Com se vos va ocórrer? Perquè deus que és una experiència que vareu viure tu i en Nacho, aquestes instruccions per a cocinar un pollo bajo tierra.
El títol és fantàstic. Sí.
No sí, vam fer un pollastre sota terra. Fa set anys amb el nostre grup d'amics i res, és com una metàfora un poc de que per fer un pollastre sota terra has de, bueno, trigues molt de temps, trigues 8 hores, necessites de més gent per fer-ho, no ho pots fer tot sol i no saps com sortirà, no? I això és un poc el procés també de fer una pel·lícula, no? Com que ho has de fer amb més gent, trigues molt per fer-ho i tampoc sabràs quin serà el resultat fins que acabis, no?
Molt bona
per
metàfora.
Això, sí, ens agradava sa metàfora.
Entenem que va sortir bo, no?, aquell pollastre.
I que vam fer amb els nostres amics, sí que va sortir bo.
Clar.
Però de sa pel·lícula, igual es quema un poc.
Però bé, així
tot... Però ha de sortir boníssim,
amb
no?
Amb el Little The Encantat.
Exacte, premiat.
Perquè els
no, això sí,
premiat.
Això sí.
Que bé, Olivia. Va ser una sorpresa. Com va anar tot plegat?
És què? El rodatge o és festival?
És festival.
Sí, va ser una sorpresa total. O sigui, també hi havia molt de nivell com a la selecció que vam fer nacional i vam veure tots els curts i eren molt guais. Uh-huh. I al final que et donin aquest reconeixement t'impulsa molt, no? Perquè també crec que és un curt que és un poc especial, que no és com molt narratiu, que és més un viatge emocional del personatge principal, no? Que és com que les seves emocions fan que potser les localitzacions canviïn, no? Com que comença el curt a un decathlon, que és un ambient molt més fred, és un lloc que està desnaturalitzat i és també com es sent sa protagonista, no? I a mesura que ella canvia, també canvien ses localitzacions, no? Mm. I acaba sa natura i també...
Ai, Olivia, que t'hem perdut un segon.
Saps?
Ara sí, perfecte.
Bueno, que sí que va ser una sorpresa.
Clar,
i ens va fer molta il·lusió.
Ja ho crec.
Sí, sí.
Que interessant, i a més, ara des del rodatge, que el vareu fer a Menorca, precisament.
Sí, vam rodar a Pregonda, a Cala Sant Esteve, vam rodar a Decathlon, de Mahó.
Fantàstica.
I...
És això que sentia,
ara,
no?
I un lloc més.
Sí, i vareu haver de demanar permís, perquè...
Sí, vam haver de pagar.
Ah, sí?
De pagar.
Els vam tenir que d'alquilar el lloc, sí, clar. Sí, perquè vam rodar 2 dies. Mm-hmm. Però sí.
No ho sabíem, això.
I clar, tu...
Sí, però... Sí, digues tu.
No, Olivi, tu també, a part de directora, has estat la guionista d'aquest curtmetratge.
Sí.
Mm?
Sí, ho vaig escriure potser fa 4 anys, fa molt. Però també és que un curt triga molt. És que has de demanar ajudes... Sí. Sí, es demana ajudes. Vaig conèixer Solita, la productora, que ha sigut increïble treballar amb ells. I clar, com també la història ha anat canviant molt durant aquests últims anys.
Mm-hmm. Clar.
Perquè també jo he canviat, saps? Que sóc una altra persona, quasi.
Però sí que és veritat que aquests processos són molt llargs, que fer un curtmetratge costa molt, que necessites molta gent, molt de dobbers, i que supos que també la indústria del cinema té aquesta cosa tan complicada per tirar endavant projectes, no, Olivia?
Sí, has de tenir molta paciència, molta fe, i també com estar molt, molt segura que vols contar aquesta història, no? Com que estaràs molt vinculada a una història durant molt de temps.
Exacte. I l'hauràs de contar molt. I ara la podrem veure qualque dia aquí a Mallorca, en aquest curtmetratge, a Balears, a Menorca, a Eivissa.
Ai, m'encantaria. Jo crec que sí, 100%.
Sobretot ara, que està premiat.
Clar, jo crec que anirà a festivals a Balears. Fijo. Encara no sé a on anirà i quan. Avui s'ha anunciat que anirà a un festival que es diu Márgenes, a Madrid. És un festival que m'encanta, m'agrada molt, que també he estat molt de cops com a actriu. I res, i el nostre distribuïdor, La Màquina, es diu La Màquina, doncs ens anirà guiant pels festivals, però Balears per jo és una prioritat, clar. M'encantaria que es veiés allà.
I supos que ja tens més projectes en marxa, Olivia, no?
Sí, ara estic... He acabat just avui la tercera versió de guió del meu primer llargmetratge.
Ah, uau.
Sí, vaig guanyar l'Atlàntida, el Festival de Mallorca, aquest any.
Que bé.
I produeix Solita Films. Que és la productora de
Molta ganes de veure-ho. Olivia, enhorabona, també per dos premis i per haver acabat el guió. I ben si podem veure aviat les teves peces per aquí, per Balears. Una ferrada forta, Olivia del Camp.
Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Raquel, adeu, moltes gràcies, guapa.
Adéu, corets, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Igualment, però nosaltres encara ens queda una horeta de temps. Moltes coses, ara tornem.